Avui ens visita molt possible un filòsof de la ciència, Jordi Pigem, reflexiona sobre el que ens deixa la pandèmia en el seu últim llibre, Pandèmia i postveritat, d'Editorial Fragmenta. Bona tarda.
Bona tarda, Olga.
La primera pregunta, Jordi, què m'ha après d'aquesta pandèmia?
Què m'ha après? Em sembla que m'ha après que, i encara hem d'aprendre-ho més, que el món és més complicat del que pensàvem. I també, perdona la franquesa, més corrupta del que pensàvem. Mm-hmm. Jo en el llibre Pandèmia i postveritat, per exemple, hi ha un capítol on reflecteixo el fet que les tres principals revistes científiques de temes de medicina, The Lancet, The New England Journal of Medicine i British Medical Journal, sí? Totes tres, els seus directors o exdirectors, han reconegut que una part important del que publiquen està al servei de què interessa les farmacèutiques. O sigui, diuen explícitament que una part del que publiquen, i malgrat el que ells voldrien veure, no és veritat, i són coses que han de publicar perquè són el que afavoreixen els interessos econòmics que tenen al darrere. És a dir, que una part del que se'ns ha dit, això és el que diu la ciència, doncs no és la ciència, sinó que afavoria determinats interessos creats. Aleshores, també amb aquests últims dos anys molta gent ens hem adonat que hi ha aquests grans fons d'inversió que són els principals accionistes de tota mena de grans companyies del món, tecnològiques, però també mitjans de comunicació, farmacèutiques, etc. O sigui que el poder està cada vegada més concentrat. I aleshores hi ha hagut... bé, jo al llibre el que reflecteixo és que hi ha hagut una sèrie de derives que recorden d'alguna manera les distopies que reflectien a les seves novel·les Aldous Huxley, Un món feliç, uh-huh, i George Orwell, 1984. I això, en certa manera, no ha fet més que començar.
O sigui que la primera lliçó que hem de treure és que anem a un món encara pitjor.
Això una mica ja ho vèiem. I si vas veient el tipus de pel·lícules, de sèries, de coses que floten a l'aire, la veritat és que ja fa uns anys, abans que comencés la pandèmia, que vèiem que teníem un món cada vegada amb més desigualtats. Per exemple, fa bastants anys, amb la crisi econòmica, es va començar a dir que l'1% té tant com el 99%. Uh-huh. Però és que ara ja és l'1% de l'1% que té tant com el 99,99%. O sigui, això ha anat a pitjor. Però també tots els temes de contaminació dels oceans amb plàstics, de desaparició d'espècies, tots els temes ecològics que vulguis, també van a pitjor. L'alegria de viure de la gent anava a pitjor. Això és el que diuen els psiquiatres. Els suïcidis anaven augmentant. Amb la pandèmia han augmentat encara més. Una cosa que també anava augmentant, i hi ha moltes enquestes sobre això, és el fet que cada vegada hi ha més gent que no troba sentit a la seva feina. Jo espero que tu trobis sentit a la teva feina.
Sí, de moment sí.
Però hi ha molta gent que no... o sigui, que la feina és una manera de pagar el lloguer o la hipoteca, les mm-hmm factures, però no és una cosa
que realitzi, no?
Que considerin... Mm-hmm. No només que el realitzi amb ells o ells personalment, sinó que considerin que aporten realment una cosa de valor a la societat. Mm-hmm. No? I, o sigui, tots aquests símptomes de alienació, de pèrdua d'il·lusió en la vida, tot això anava creixent. I aleshores només falta que aparegui la pandèmia i que apareguin doncs, confinaments i restriccions de tot tipus, i això crea una situació que fa que sobretot molts joves vegin un horitzó molt fosc. I tant de bo no fos així, però, per exemple, ha augmentat molt greument els suïcidis entre joves. Mm-hmm. No? I això en part sembla de tenir a veure amb el fet que no veuen un futur gaire prometedor, i tant de bo puguem canviar les coses i puguem avançar cap a un món molt més digne, molt més just, molt més solidari, molt més despert.
Ja es diu que després d'aquesta pandèmia hi ha una altra pandèmia, que és la de la salut mental, de com ens ha afectat tot el que hem viscut, aquests dos anys que hem viscut, que ens han acabat afectant, a uns més que a uns altres, però realment és complicat. Tu expliques en el llibre, dius, fas una visió molt crítica del món després de la pandèmia, i dius que estem personalitzant els robots i robotitzant les persones. Anem cap a una societat cada cop més alienada, l'avorriment d'una vida sense sentit, que deies ara, un món centrat en l'entreteniment, hem esdevingut més controlables i més manipulables, la nova realitat tecnocràtica. Això és la nova normalitat?
A veure, si tot això que has llegit ara són és com els títols implícits de diferents capítols, són les frases amb les que començo diferents mm-hmm capítols, i per tant tot això dona per... s'hauria d'ampliar molt. Però bé, per exemple, començant per la primera frase que llegies, no? Estem personalitzant els robots i estem robotitzant les persones. Bé, això és una paradoxa que ve d'abans de la pandèmia. Jo ja abans ja n'havia parlat, i molta gent. És a dir, hi ha moltes persones que consideren que la seva vida està com robotitzada. Ja, els treballadors d'Amazon diverses vegades s'han manifestat a diferents llocs d'Europa explícitament queixant-se de que se'ls tracta com a robots. Mm-hmm. I sobretot interactuen amb robots, perquè a més de que interactuen amb robots bona part del seu temps, se'ls tracta, o sigui, l'empresa vol que faci una sèrie de coses de manera tan eficient que han de seguir uns patrons de comportament i de
com màquines.
Com màquines. Mm-hmm. Però també hi ha moltes feines, doncs, no sé, caixers i caixeres de supermercat, que a diferència del botiguer de fa 30 o 40 anys, que doncs, l'únic que fan és passar el codi de barres, no tenen res més a fer. I és una cosa tan mecànica que qualsevol dia doncs, ja no caldrà que hi hagi una persona que ho faci.
Ja
farà la màquina directament. No? Mm-hmm. O sigui, que hi ha aquest procés. I a la vegada estem somiant, col·lectivament, sembla ser, en donar més capacitat als robots. No? I hi ha gent doncs, que té tot de fantasies que poden fer amb els robots, etc etc. Aleshores, és com, bé, és una mica absurd que donem a empoderem els robots i desempoderem les persones. Si les tecnologies i els robots, el que sigui, serveixen per fer-nos persones més completes, més creatives, més cultes, més lúcides, més despertes, fantàstic.
Però ens arrasen, no?
Però el que estem veient és el contrari. I l'ús majoritari de la tecnologia, sí que les tecnologies ens serveixen per moltes coses. Jo aquest llibre no podria escriure si no tingués la capacitat de baixar-me articles científics en qüestió de segons, que abans havies d'anar a la biblioteca de la universitat i esperar que arribés una còpia en paper, mesos després. O sigui que hi ha moltes coses, evidentment, fantàstiques. Però la major part de l'ús de la tecnologia avui en dia, dels mòbils, per exemple, segurament no és tant per informar de coses realment importants, sinó és una cosa addictiva i alienant, en molts casos, per moltes persones. Sembla ser que és així.
I supercontrolable, no?
Si bueno, i després hi ha el tema de control. O sigui, jo en el llibre parlo molt d'Orwell. Orwell, precisament, a 1984, parla de que aquest sistema totalitari de control de la població, i en el qual ningú s'escapa del control del gran germà, va ser possible, diu Orwell, el 1948, quan escriu la novel·la, va ser possible quan es va inventar un aparell que a la vegada permetia enviar i rebre. Aquest aparell no estava inventat en aquell moment. Tenies la ràdio per rebre passivament, etcètera, tenies la televisió, però aquest aparell no existia. Avui en dia aquest aparell, la majoria de les persones el porten a la butxaca. Un aparell que reps informació i l'envies. I llavors aquest aparell, a més, serveix per rastrejar no només on estàs físicament, sinó tot el que t'interessa i et deixa d'interessar. Amb la qual cosa, a tothom li ha passat, o a molta gent li ha passat, que amb el mòbil tancat té una conversa i després li arriba un anunci personalitzat d'allò que ha dit en aquesta conversa. Val, això, mira, algú pot dir que és molt útil, però és inquietant, perquè no és només això. Aleshores, si anem així, doncs caldrà un dia, arribarà un dia que no cal que fem eleccions, perquè ja se sap el que tu penses.
Clar.
I mira, ja, hi haurà un algoritme que dirà, doncs aquí sortirà aquest candidat i aquí sortirà aquest altre. Si hi ha aquest nivell de control, ens podem carregar la democràcia
i
molt
tant.
Fàcilment.
Clar. Sí, sí. O sigui, realment, cada vegada que avancem més, veiem que...
A veure,
anem a pitjor.
Però, o sigui, no es tracta de carregar-se la tecnologia, però la tecnologia sí és una eina, és fantàstica.
El que passa és saber fer servir bé, no?
El que passa és que aquesta, en molts casos, en comptes de ser una eina al teu servei, es converteix en el que porta al volant. I et porta on ella vol.
Clar.
I on vol... O sigui, jo parlo en el llibre doncs, de tecnocràcia, que és el decidir les coses col·lectives, polítiques, socials, etc., per criteris d'eficiència tecnològica i no per criteris ètics, educatius, culturals, socials, etc., que és el que hauríem de fer. I parlo de tecnocapitalisme en el sentit que capitalisme en el sentit originari que una persona pues, inverteixi i vulgui guanyar uns diners, vale? Doncs dins uns límits, molt bé. Però és que avui en dia el que tenim és una concentració de poder i de riquesa tan brutal i tenim el fet que amb un sol clic pots passar milers de milions de dòlars d'un continent a un altre. I tenim el fet que aquests grans fons d'inversió, aquests que deia que són els principals accionistes de tota mena d'empreses, incloses mitjans de comunicació, farmacèutiques, tecnològiques, tota mena, les seves decisions d'inversió, sobretot a BlackRock, que és la més coneguda, es fan a través d'algoritmes. No és un senyor o una senyora que està allà pensant mira, ara posarem aquests diners allà i els trobarem... No, és simplement un programa informàtic, el programa més informàtic més complex que hi ha en el món, que va decidint automàticament on s'han d'invertir els diners. I, per tant, aquest programa informàtic és evident que no té sensibilitat per saber si això és bo per les persones, és bo per la terra, és bo per ningú. L'únic que mira és si això és econòmicament rendible i en alguns casos potser considera si la inversió que estem fent hi ha el risc d'una multa i si el risc d'una multa es pot surt a compte. Per això és un altre. Però en relació amb la pandèmia també es pot dir que des de fa molt de temps teníem informació, molts llibres publicats per gent de tota mena, fins i tot gent que ha treballat al sistema de salut pública, que explica que les multinacionals, grans multinacionals farmacèutiques, la primera prioritat no és la salut de les persones, la primera prioritat són els ingressos dels accionistes. És que no cal ser Sherlock Holmes per saber això. No? És bastant de sentit comú.
Sí. No són les germanetes de la caritat.
Ah, vale. I aleshores, vale, una part del que fan és fantàstic i és molt útil, però en molts casos, doncs el que estan fent, en molts casos es calcula si posant al mercat un producte que saps que farà mal, si la multa que rebràs és petita en relació als guanys que obtindràs, doncs això es tira endavant.
Val la pena, no?
I mira, aprofito per dir que Pfizer, des de l'any 2000, se l'ha condemnat a pagar més de 4.600 milions de dòlars en multes. O sigui que tampoc és una... No són germanetes de caritat. No vol dir que tot el producte que fabriquin sigui... No sigui de fiar, però amb qui estem posant... una cosa tan delicada com la nostra salut. Aquí està posant la confiança.
Jordi, ja fa temps que es parlava de que el capitalisme s'havia acabat, aquest sistema econòmic s'havia acabat i que havíem d'anar a un nou model, però que estàvem en aquest període de que no sabia ben bé cap on anàvem, no? Però, clar, teníem l'esperança de que aniríem cap a un sistema una mica més just, no? Que tingués en compte les persones. I pel que tu expliques en el llibre, és tot al contrari, no? Tu dius que anem a un capitalisme de la vigilància a través d'això que dèiem, el control a través dels sistemes digitals. O sigui que tot això que Bauman explicava, se'ns ha quedat que res, no? Que no ens queda res de tot allò que pensàvem.
Malauradament, el que tenim és que hi ha grans concentracions de poder que volen acumular més poder encara i que, a més, colonitzen moltes de les paraules que utilitzàvem amb el millor sentit del món. O sigui, jo, per exemple, he treballat en molts temes de sostenibilitat. Però cada vegada més, els temes de sostenibilitat no és el que realment beneficia la natura, sinó que beneficia una sèrie de grans empreses que s'han pintat de verd d'alguna manera. Aleshores, amb la idea d'igualtat, amb la idea de solidaritat i amb moltes idees molt maques, i amb la idea de justícia, doncs cada vegada més el que tenim és moltes vegades una màscara. Una màscara. O sigui, jo una cosa que dic en algun moment del llibre és... No en aquest llibre, això ho he escrit a una altra banda. Però la qüestió és que mentre a nosaltres hem hagut de portar mascaretes els últims dos anys, molts aspectes del sistema se'ls ha caigut la màscara.
Els hem vist
el rostre. I aleshores, bé, no és bona notícia, però millor saber què tenim al davant que no estar enganyats.
Viure enganyats, clar.
Perquè sí, la veritat és que la immensa majoria de nosaltres anem perdent possibilitats, no només econòmiques, sinó a nivell de retallades de drets i de moltes coses, mentre hi ha una concentració de poder cada vegada més gran i més global.
Tu dius, la pandèmia ha servit per fer un reset, per redissenyar el món. Però tot això ha estat casualitat o ha estat orquestrat?
Bé, jo no dic... No és que sigui jo que ho dic, això, hi ha un llibre del president i fundador del Fòrum Econòmic Mundial, Klaus Schwab, el Fòrum de Davos, que va sortir publicat el 9 de juliol del 2020, és a dir, menys de 4 mesos després de la declaració de la pandèmia. I aquest llibre es titula Covid-19, el gran reset. I el que diu el president del Fòrum Econòmic Mundial, i és un llibre publicat pel Fòrum Econòmic Mundial, i el Fòrum Econòmic Mundial ha donat ales a aquesta idea de moltes maneres, és que hem d'aprofitar la Covid per fer un reset del món, redissenyar el món de dalt a baix, en l'economia, en la societat i fins i tot les persones. Parla també de reset individual. I aleshores, mira, el reset de l'economia, una cosa que hem vist és que han hagut de plegar molts autònoms, han tancat a l'estat espanyol 63.000 petites i mitjanes empreses, molta gent que havia demanat un préstec per posar un comerç i... aquest projecte havia s'enfonsat i, en canvi, les grans empreses han guanyat més poder. I aleshores hem vist grans empreses tecnològiques que estan venent més pantalles perquè les criatures han d'estar fent les classes online, tot de coses que passen a ser repartides
I a les grans plataformes logístiques.
Sí, missatgers per tot arreu, però els comerços locals, que és el que dona la veritable vida, tancant. El caliu d'una societat, d'una comunitat, d'un país, les petites empreses van tancant, no?
Sí.
I tot passa, o sigui, això és part del reset econòmic, perquè el Fòrum Econòmic Mundial, que està finançat per les 1.000 empreses més grans del món, més o menys, doncs sí, no aposta per la petita empresa i no aposta per les persones, aposta per la gran empresa aliada amb el poder. Aleshores, aquesta idea de reset va associada amb un projecte que el Fòrum Econòmic Mundial anomena Quarta Revolució Industrial, i això surt també en el subtítol del meu llibre, de Pandèmia i Postveritat, i aquesta Quarta Revolució Industrial, per dir-ho de manera simple, és donar cada vegada més poder a la tecnologia i menys a les persones. I que les persones passin a ser engranatges del gran sistema tecnocràtic i que cada vegada més tot sigui digital, o sigui, educació digital, sanitat digital, agricultura digital, economia digital, dono exemples d'això en el llibre. I tot això són versions de l'agricultura, l'economia, l'educació i la salut que poden ser més fàcilment controlables, però que en totes elles es perd la qualitat del que realment originàriament eren l'educació, la salut, l'economia i l'agricultura.
O sigui, aquest reset no ha estat per millorar, sinó que ha estat tot el contrari, no? O sigui...
Aquest reset és un reset que afavoreix els interessos del que jo anomeno tecnocapitalisme, o el que Shoshana Zuboff, aquesta sociòloga nord-americana, anomena capitalisme de la vigilància. Aquest Fòrum Econòmic Mundial també té un programa de formació de líders polítics d'on ha sortit Emmanuel Macron, ha sortit Justin Trudeau del Canadà, ha sortit tot un sèrie de persones que ocupen llocs clau en molts jocs. Té molt... I tot això està en els seus documents interns. Jo en el llibre, bàsicament, tot el que dic està basat en dades de domini públic i anant a buscar les fonts. O sigui, si el Fòrum Econòmic Mundial parla d'un gran reset, anem a veure aquí, què és aquest gran reset que ens proposen. No? Però això, el que sembla evident és que és una cosa que afavoreix a les màquines, afavoreix a la tecnocràcia i no pas a les persones. No és un món de persones lliures, creatives i autònomes, és un món de persones... És un món una mica com Xina. Xina, i de fet, en el llibre cito persones importants del capitalisme occidental com han assenyalat Xina com el gran model de gestió de pandèmies. Perquè a Xina passa una cosa molt curiosa. O sigui, el virus comença allà, no? A una ciutat que, per cert, té un institut de virologia que es dedicava a manipular coronavirus, però això és un altre tema.
Bueno, encara no sabem l'origen, encara no s'ha aclarit.
Però el que és una coincidència bastant significativa és que hi hagués un laboratori que, a més, havia estat denunciat moltes vegades per fuites i que sabem que es dedicava, entre altres coses, a fer que coronavirus fossin més contagiosos i més mortífers. Que això hi ha gent que dedica la seva intel·ligència a jugar a aquestes coses. Vale. Però ara, diguéssim que és un altre tema. Però la qüestió és que apareix a Wuhan i dos anys després tenen menys morts que la majoria de les ciutats. Tot Xina, un país de 1.450 milions de persones, té menys morts que qualsevol ciutat gran europea.
I tu com expliques això?
Bé, aquí hi ha una cosa molt curiosa, no? Evidentment no es podem fiar de res del que diu Xina.
Ja.
I Xina, de fet, ha aprofitat la pandèmia per moltes coses. Per exemple, a Hong Kong hi havia, abans de la pandèmia, un moviment independentista en el qual era el 99% de la gent que volia la independència. No és, o sigui, si aquí hem viscut un procés i tal, doncs imagina't, allò era el 99%. Allà no calia. Vale. Doncs amb la pandèmia s'ho han carregat. Distanciament social, restriccions de llibertats, i aleshores en aquest context és com han aprofitat per anar a carregar-se els mitjans de comunicació principals i posar la pressió a una sèrie de gent, i ara això mateix allà està a Hong Kong, tot aquest procés ha acabat, està bornit. El mateix al Tibet i el mateix al Xinjiang o Turquestan Oriental, que és un territori d'uns 7 milions d'habitants de l'oest de Xina, on ara mateix hi ha el sistema més orwellià del món. Dono dades al llibre. Aleshores, Xina manipula moltes coses, però el que ha passat és que, si Xina ho ha gestionat molt bé, no? I aleshores, doncs, se'ns diu que, bé, qualsevol altra nova pandèmia que arribi, el model és totalitari. Aquí hi ha moltes coses, però una cosa que és molt evident és que... amb l'excusa d'un virus, hi ha poders que volen carregar-se la democràcia,
no?
I la llibertat de les persones. I aleshores, això no vol dir que no tinguem present que de tant en tant hi ha patògens que són seriosos i que hem de prendre mesures, mm-hmm. però no ens podem carregar tota els segles de lluita per llibertats i per dignitat humana amb l'excusa d'un virus.
Mm-hmm. Ja va passar quan els atemptats de les Torres Bessones de Nova York, que ja també, en nom de la seguretat, doncs es van retallar moltes llibertats.
Sí.
I ara, clar, com que ens anava la vida, ens anava la salut, doncs, bueno, vam acceptar, no? Vam acceptar una sèrie de coses perquè havíem d'aturar això, no? Perquè no ens volíem morir. Després ens vam vacunar, després ens vam haver de tornar a vacunar, i no sé si ens tornarem a vacunar, però...
I ens van dir que amb aquesta vacuna, amb una dosi ja estava, i després amb dues dosis ja estava, i a Israel en porten quatre, i ara tenen... Però és que no només no els ha funcionat, sinó que tenen molts més morts que països d'Àfrica, on pràcticament ningú s'ha posat.
Clar, aquesta és una altra història, però ja et vull preguntar. Portem 2 anys patint per aquesta pandèmia, i ara de cop i volta sembla que ha desaparegut, perquè tenim l'atenció posada doncs, en una guerra, i que està clar que ara tenim molt interès en això, però clar, la pregunta és, ha desaparegut? Ha desaparegut la pandèmia? Com estem? Tu em deies abans que les pandèmies acaben... Bueno, que no acaben, no? Que no tenen final.
Un article que es va publicar al desembre al British Medical Journal deia que les grans pandèmies històriques tenen una data de declaració d'inici de la pandèmia, mm-hmm. però no tenen data de final de la pandèmia. A diferència d'una guerra normal, que hi ha una declaració de guerra i un final de la guerra al dia tal que... Doncs sembla ser que, explicava aquest article, o afirmava aquest article, que els historiadors de la salut pública el que fan és estimar que s'ha acabat una pandèmia quan els mitjans de comunicació de l'època o els llibres de l'època deixen
ja
de
parlar-ne.
I així, per exemple, és com es calcula quan es va acabar l'anomenada grip espanyola. Uh-huh. Doncs quan els diaris de l'època deixen de parlar-ne, deu ser que s'ha acabat. Aleshores, efectivament, a part de que la virulència del SARS-CoV-2 ha anat baixant i que la majoria de la gent ja estem immunitzats perquè hem passat la malaltia o pel que sigui, doncs bé, ja han sortit d'altres temes i es deixa de parlar. El cas és que, objectivament, ara mateix el Covid no està matant un número significatiu de persones, ja està morint moltes més persones per moltes altres coses. I, de fet, des del principi de tot això, en menors de 50 anys hi ha hagut més morts per suïcidis que no pas per Covid, durant tota la pandèmia.
Mm-hmm.
Això també és un altre tema. Però amb el que estaves ara comentant, també hi ha un tema molt, molt important, que és el que Naomi Klein anomena la doctrina del xoc. O sigui, esmentaves les Torres Bessones, no? La doctrina del xoc és aquesta idea que els poders aprofiten situacions de xoc col·lectiu, siguin casuals o siguin provocades, ara això no és la qüestió, o sigui, pot ser un terratrèmol o pot ser una cosa que ha estat orquestrada, és igual. La doctrina del xoc és aprofitar aquesta situació en la que tothom està estabornit per imposar mesures de retallada de drets, etc., que en situacions normals no es podrien fer. Efectivament, als Estats Units, després dels atemptats o del que va passar a l'11S, de l'enfonsament de les Torres Bessones i la Torre 7, que també estava allà al costat i es va derrumbar sola aquella mateixa tarda, però això també és un altre tema, doncs es van introduir una sèrie de retallades de llibertats que no s'han aixecat mai.
Mm-hmm.
Perquè el problema és que moltes coses d'aquestes...
El que es perdi no es recupera.
Exacte. O sigui, moltes llibertats són conquestes que han trigat generacions en aconseguir-se i de la nit al dia poden desaparèixer.
Mm-hmm.
I per tant hem d'estar molt vigilants amb què passa.
Mm-hmm.
I aleshores tot xoc, i a més és que anem cap a un món que poden haver cada vegada més estats de xoc.
Que tot això és per la por, no? Perquè tenim molta por, hem tingut por doncs, a posar-nos malalts, a morir, que els nostres éssers estimats propers, que eren més vulnerables, doncs, poguessin passar per aquí. I tot això ens ha fet doncs, callar-nos, acceptar, no? Tot això que d'una altra manera no l'haguéssim acceptat mai.
Sí, això és la doctrina del xoc. O sigui, ens ha fet perdre el pensament crític. I aleshores, en aquest sentit, és com si el món d'avui ens convida a ser més valents, a tenir menys por a la mort, a tenir menys por al risc. Això no vol dir fer bestieses,
uh-huh.
no? No vol dir deixar de tenir prudència on s'hagi de tenir prudència. Però sí que és veritat que amb la gestió de la pandèmia moltes vegades s'ha jugat amb les xifres que ens anaven bombardejant dia a dia, no? I moltes vegades absolutament fora de context. S'ha jugat molt amb la por a la mort. I aleshores, bé, tu provoques por a la mort i la gent queda com paralitzada i fa el que...
És que hi ha hagut molt de patiment, realment això ens ha deixat...
Clar,
molt...
Sí, hi ha hagut molt de patiment, però a vegades els mitjans de comunicació, en comptes de convidar a pair el patiment, l'han intensificat.
Hem donat una sobreinformació,
sí,
no?
Sí, bueno, i hi ha hagut persones que han reconegut que havien estat pagades per crear por a la gent. A Gran Bretanya, a Dinamarca, a diversos llocs, hi ha hagut gent que ha dit això, i bé, aquí potser algun dia també sortirà algú que evidentment havien de donar aquesta informació, perquè era com si convé que la gent tingui por perquè faci bondat i compleixi les normes. Això pot tenir una lògica, però si apliquem això, no estem tractant els ciutadans com a persones adultes responsables, que és el que suposa que som en una democràcia, estem tractant els ciutadans com a ovelles, que el pastor ha de portar cap on, allà on cregui el pastor que s'ha d'anar. Amb la qual cosa, el model polític canvia. Si el model polític de pastor i ovelles és el model de Xina, per exemple. És el model totalitari. Hem de ser conscients que no podem acceptar aquest model per molt que hi hagin terratrèmols, pandèmies o el que sigui.
El perill és anar cap aquí, no?
El perill és anar cap aquí, i malauradament hi ha moltes forces en marxa que volen portar-nos cap aquí.
Dèiem abans, les pandèmies no acabaran mai, però també hi ha qui diu les pandèmies acaben quan ja no se'n parla, però també hi ha qui diu les pandèmies no, o aquesta pandèmia no s'acabarà mai perquè hi ha gent que ja li va bé.
Bé, és a dir, ja l'enriquiment d'una sèrie de poders a través de la pandèmia ha estat claríssim. Primer, les empreses tecnològiques venent més tecnologies digitals, o Amazon i totes aquestes companyies han tingut guanys que no havien tingut mai.
Les farmacèutiques, després, ni parlem, clar.
Després les farmacèutiques, evidentment. Però després, per exemple, fabricants de tests de PCR també s'han fet d'or. I alguns d'ells ja al principi de tot... O sigui, no al principi. Abans de la declaració de la pandèmia ja havien començat a fer tractats i acords comercials per posar al mercat tot de PCRs i coses, no? I aleshores aquí hi ha hagut gent que s'ha fet d'or mentre la majoria de la gent estava patint, confinada, aïllada i en estat de pànic, no?
Bueno, la pandèmia també ha servit per deixar al descobert situacions que no sabíem, que, per exemple, la situació que hi havia a les residències de gent gran, no? Que ens pensàvem que era un lloc magnífic on les persones estaven superbé, i hem vist que no totes eren així, no? També ens ha servit.
Sí, no sé si... Jo no sé si pensava que era un lloc magnífic, però sí que és veritat que
ens ho pensàvem, es veu que no ho eren.
Sí, sí. O sigui, ha sortit a la llum que la major part dels morts que hi ha hagut a Espanya han sigut a les residències.
No van rebre una atenció mèdica.
Sí, però és que a més una part important de la gent que ha mort a les residències ha mort per desatenció i de gana, de set, de pena, i després han estat incinerats sense funeral. I això és una cosa que algun dia que reflexionem és una barbaritat a la història de la humanitat sense precedents.
Això es pot superar, Jordi? Perquè jo crec que el xoc realment ha estat aquest, no? De no poder acomiadar-te dels teus morts, no poder...
O sigui, a nivell personal tu pots acomiadar interiorment de moltes maneres, i pots trobar algú que t'acompanyi a acomiadar-te. Però no deixa de ser cert que això... haguessin considerat propi d'una societat absolutament salvatge. Però és que no hi ha cap... no sé qui volem dir salvatge, no? Però no hi ha cap poble indígena que consentís que els seus morts fossin incinerats sense un mínim ritual de comiat, no? Aleshores, Antígona, a la tragèdia grega, fa el que pot i no li importa perdre la seva vida per tal que el seu germà, que s'ha enfrontat a la ciutat, tingui un mínim d'enterrament digne, no? Aleshores, tot això és part del xoc col·lectiu que hem rebut, i tu abans esmentaves que s'han multiplicat els problemes de salut mental, i aleshores, per navegar situacions d'aquestes, no menys important que precaucions físiques, rentar-se les mans o el que sigui, és higiene mental. La higiene física en determinats contextos pot ser molt important, però la higiene mental,
per lo que costa més,
per lo que hem passat i per lo que ve i per lo que pugui venir.
Clar.
I a més, bé, la higiene mental és essencial sempre. I a més, fixa't que en el fons t'agrada molt més la teva vida un mal emocional o mental que no un mal físic. Un mal físic pots continuar fent entrevistes en el teu programa. Si en canvi estàs deprimida, ja és més difícil. Aleshores, és com que l'essència humana està més a la ment, a l'ànima, a la psique, com vulguis dir-li, que no pas en el cos físic.
A més, moltes malalties tenen un origen emocional, no?
A part, evidentment, que hi ha En el llibre parlo de psiconeuroimmunologia, com a les emocions, evidentment, però és que això és una cosa científicament molt comprovada avui en dia, i ho sabíem d'abans de la pandèmia, influenciant tota mena de malalties. Aleshores, les condicions d'estar setmanes confinada, sense poder sortir a fer exercici, si estàs en un pis petit sense que et toqui el sol, que va molt bé per vitamina D i per moltes coses, sense poder relacionar-te, i passant por, tot això és fatal pel sistema immunitari.
Ha estat pitjor el remei que la malaltia?
En molts casos sí. En molts casos sí, i algun dia haurem d'examinar això i passar comptes on s'hagi de passar comptes. Sobretot passar comptes amb aquells que s'han aprofitat econòmicament d'una situació que feia mal a la immensa majoria de la gent. Però en molts casos, es pot dir que, vale, que no ho sabíem, en molts casos, d'acord, però hi ha hagut un moment que era molt evident que moltes coses que estàvem fent feien més mal que bé i les hem seguit fent. I jo crec que això exigeix demanar responsabilitats a molts nivells.
La nostra civilització quedarà marcada per això.
Sí, el món ha quedat marcat per això i aleshores hem de veure cap on anem ara. És a dir, em sembla que el que podem fer és adonar-nos que hem d'estar molt més desperts, hem d'estar molt més vigilant els nostres drets, que en molts casos, com deia abans, han sigut moltes generacions que han hagut de lluitar perquè hi hagués una sèrie de drets personals. I hem d'adonar-nos que, ens agradi o no, hi ha grans concentracions de poder econòmic, polític i del que sigui, que a vegades poden omplir la boca parlant de paraules molt boniques i de solidaritat i de cures i d'ecologia i de benestar i d'igualtat, però en el fons el que busquen és augmentar el seu poder. És a dir, hi ha una quantitat de cobdícia i de corrupció que és molt més gran del que pensàvem. Mm. I això és així, i quan abans ens adonem, millor.
Pandèmia i postveritat, la vida, la consciència i la quarta revolució industrial. Jordi Pigent, moltes gràcies.
Gràcies, Olga.